Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Aquest any hi ha hagut 7.000 banyistes més a les piscines municipals que durant els anys anteriors. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En total, més de 168.000 usuaris s'han anat a refrescar els diversos equipaments de Sabadell. Marisol Martínez és regidora d'Esports i alcaldessa accidental.
A dates 29 de julio tenemos un total de 168.785 banyistes en todas las piscinas. Con lo cual estamos muy por encima de la media de estos últimos 1, 2, 3, 4, 5 años, que estaríamos en una media de 161.618 bañistas. También estamos muy por encima de la media de la bassa.
Martínez també ha explicat que precisament la bassa podria tenir altres usos a partir de l'estiu vinent.
Després els descobrirem. Els capvespres de dramatúrgia del Museu del Gas arriben al seu equador.
I ho fan amb l'obra Prémoile de Lunge, una visió personal de la relació entre el primer i el tercer món. Es tracta d'una obra que s'emmarca perfectament en la proposta del museu, com explica el seu comissari Alberto Díaz.
Descobrir textos molt interessants amb actors de primer nivell, deixar-se seduir per històries interessants escrites per grans autors del nostre país.
La funció serà aquest vespre a les 8.
I en plana esportiva, un central i un home de banda dreta. Aquestes són les prioritats del Centre d'Esport Sabadell pel que fa a la resta de mercat de fitxatges.
Malgrat tot, diferents noms han sortit en les últimes hores a l'òrbita arlequinada, alguns fins i tot que no ocupen aquestes demarcacions, com ara el porter Pau Torres o el mig Fran Miranda. En parlarem al final de l'informatiu.
Tot seguit ampliarem aquestes notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen pocs segons, de dos minuts després de les 7 de la tarda. És hora d'obrir pàgina de serveis. Com dèiem, Pau, durant el migdia ja som a meitat de la canícula, però acabarà la calor aviat? Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs el dia d'avui està protagonitzat pel sol i per les temperatures altes. A les 4 de la tarda ja teníem 39 graus a Vinebre, 34 al Raval de Barcelona, 37 graus a la ciutat de Girona i 33 a la ciutat de Tarragona. Les temperatures encara podrien pujar algun grau amb el que resta de tarda. Han crescut nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i també de l'interior del quadrant nord-est, que a hores d'ara descarreguen alguns ruixats. De cara al final del dia, aquests ruixats desapareixeran i quedaran alguns núvols baixos a l'extrem sud del territori. De cara a demà, la jornada serà molt similar a la d'avui, amb ambient assolellat, tret del creixement d'algunes nuvolades a partir de migdia, els mateixos sectors que avui. Demà, el risc de precipitació seria una mica més baix. Això sí, la temperatura demà, que tindrà tendència a pujar respecte a la d'avui, superant-se els 30 graus tranquil·lament a la costa, els 35 a l'interior i fregant-se els 39, fins i tot 40, als sectors més càlids del país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Jordi. Ja hem fet un repàs a com està el cel. Anem a mirar com estan les carreteres que ens envolten. Hi trobem 1,5 km de retencions a Badia, a l'enllaç cap a la C58, en sentit Tarragona, i també a Cerdanyola, 2 km, al mateix punt, en aquest cas, cap a Girona. Força complicació al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt, on hi ha 9 km de retencions, i a la mateixa via, a l'alçada de Gràcia, també trobem trànsit congestionat. Recordem que arran de la vaga de taxistes, la Gran Via i el Passeig de Gràcia encara estan tancats. I entrem en matèria. La bassa de Sant Oleguer es podria convertir en un espai d'oci nocturn a la fresca el pròxim estiu.
Es un emplazamiento donde no hay molestia a los vecinos, donde está súper cuidado, donde también lo tenemos cerrado y donde se pueden plantear muchísimas alternativas de cara al verano. Para eso teníamos que tener adecuado el espacio, ya lo tenemos. Por lo tanto, de cara al año que viene podríamos replantearnos y plantearnos si no es una muy buena zona para música en vivo, para teatro, para monólogos, para tener un programa de actividad tarde-noche en nuestra ciudad.
L'Ajuntament començarà a treballar la proposta aviat, la qual no inclourà la possibilitat que es pugui accedir a la piscina en horari nocturn. L'alcaldessa accidental, Marisol Martínez, ho ha explicat aquest matí quan ha donat a conèixer el balanç provisional de la temporada de piscines a la nostra ciutat.
Un balanç que considera positiu, ja que més de 168.000 banyistes ja han passat per les diverses piscines de la ciutat. A més, la nova pàgina web per adquirir entrades per internet també està agafant força.
Hemos tenido 2.369 entradas online. No está mal. No está mal para un proyecto que comienza y para algo que además la gente desconoce que existe. Por lo tanto, también hacemos una valoración muy positiva de saber que se han puesto unos recursos que funcionan.
Des del consistori valoren molt positivament la nova línia de bus que aquest any arriba fins a les portes de la bassa.
Es el primer año, estamos empezando, estamos en un promedio de 190 usuarios al día. 190 usuarios al día no es poco y es un servicio muy, muy bien valorado por parte nuestra, porque significa una salida a esa gente joven que sí que utiliza el bus dentro de la ciudad para ir a la basa. Sí que somos conscientes que no es tanto una salida para familia, porque la familia va cargada con el carrito, la nevera y tal, y por lo tanto utilizan el coche particular, pero sí que hay otro público que si quiere ir a la basa ya no necesita hacer toda aquella zona que era ir caminando.
Finalment, els cursos de natació han rebut 457 participants, el que suposa un 86% d'ocupació, i l'enjugassat ha comptat amb gairebé 4.000 infants de 37 entitats de la ciutat.
Avui han començat les actuacions contra la plaga de xinxes als pisos afectats del barri d'Espronceda, i ho han fet pels habitatges que presentaven una infestació més greu, una quarta part del conjunt de 20. El regidor de Salut, Ramon Vidal, explica com s'ha planificat la feina a fer.
Si en un primer moment es va fer la diagnosi, tenim els pisos identificats, doncs ara s'està treballant amb les fumigacions, que és on s'està començant a portar a terme. Com es treballa? Doncs bàsicament per un criteri del nivell d'afectació, d'aquest grau d'afectació, que estem treballant sobre aquestes 5 vivendes més afectades i sobre la capacitat que cada veí tingui de preparar la vivenda per poder fer la intervenció.
Unes actuacions que s'han coordinat directament amb els veïns.
I és que no es pot començar si abans els residents no han fet la preparació corresponent i els terminis dels treballs depenen de cada cas.
En principi, les intervencions que estan fent perquè els veïns puguin anar a dormir a la mateixa vivenda. Però cada cas, i això és important, per quan dic sempre, des del primer moment, cada cas té una afectació individualitzada. Val? Per depèn del tipus de persones que hi viuen, depèn de les afectacions que es puguin tindre en tot el que són el tema de la sensibilitat a productes químics, i amb això estem tenint molta cura en com tractar cada vivenda de forma adequada a les necessitats que cada vivenda té com a nucli familiar.
Els veïns han de rentar la roba de casa, tant la d'ús personal com la de parament de la llar, és a dir, llençols, estovalles, tovalloles i cortines. Es tracten a una temperatura mínima de 60 graus durant 25 o 30 minuts i es deixen en bosses perfectament tancades per evitar la possible entrada de xinxes a les mateixes. El cost també dependrà dels tractaments individualitzats de cada pis. S'haurà de revisar l'estat de la qüestió, de manera que al setembre seguiran pendents del tema per assegurar que la infecció no revifi.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Com cada dimecres de l'estiu, avui toca capvespre de dramaturgi al Museu del Gas. L'espectacle, que començarà d'aquí a menys d'una hora al mirador de l'entitat, s'anomena Après-moi le déluge.
En una habitació d'hotel de Kinshasa, un vell africà ofereix el seu fill per a qualsevol feina o servei a un home de negocis europeu. Una dona blanca fa d'intèrpret en aquesta conversa, en la qual el futur d'un nen parla per tot un continent. Es tracta d'una visió insòlida i personal de la complexitat de la relació entre els anomenats primer i tercer món, que afronta realitats difícils d'assumir però impossibles d'ignorar. Aquest és un dels textos seleccionats per Alberto Díaz, comissari del cicle Capvespres de Dramatúrgia de la Fundació Naturgi, una selecció que assegura no ha estat fàcil.
Tenim el hàndicap que han de ser textos per dos actors, perquè així està proposat per part del Museu del Gas, perquè per dimensions i demés i pressupost pot ser d'una altra manera. Llavors, trobar textos interessants que ens agradin, que siguin prou representatius perquè siguin de dos actors no sempre és fàcil, però hem estat fent una recerca profunda i hem trobat doncs, textos que compleixen amb aquests requisits i que la veritat que són molt interessants.
L'autora de la peça d'avui és Lluïsa Cuniller i és dirigida per Albert Prat i interpretada per Màcia Cisteró i Oriol Genís. El comissari es mostra satisfet de com s'està desenvolupant el cicle.
Estem molt contents de la rebuda del públic, la veritat que estan funcionant molt bé les lectures i hem volgut fer una mica aquest cicle pensant en oferir una perspectiva de diferents autors en llengua catalana, n'hi ha de catalans i de valencians també, i n'hi ha de més consagrats i de més joves, i estem oferint doncs, aquesta varietat d'autors als espectadors de Sabadell.
Alguns dimecres de vespre de dramatúrgia s'han arribat a exaurir les localitats, però aquest treball no és flor d'un dia. Tot just acabat el període nadalenc, la companyia ja va començar a fer la tria de textos i artistes per a les funcions.
L'Ajuntament estrena un nou servei gratuït perquè alumnes d'ESO i batxillerat puguin estudiar o fer treballs amb suport. Els estudiants comptaran amb dos docents que els ajudaran a resoldre dubtes que els sorgeixin mentre repassen o treballen matèries escolars.
Els estudiants de Sabadell tenen a l'abast un nou recurs de suport. Es tracta d'un espai perquè joves de la ciutat puguin resoldre els dubtes que tinguin sobre treballs o deures que hagin de realitzar durant aquest estiu. Aquests alumnes comptaran amb l'ajuda de dos professors, un especialista en l'àmbit de les ciències i un altre en llengua i humanitats, que explicaran les qüestions que els estudiants plantegin. Joan Berlanga, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, explica que un dels objectius d'aquest programa és que el poder adquisitiu de les famílies no sigui un factor determinant per la vida dels estudiants.
També amb la idea, doncs, de part d'ajudar, de garantir que el fet del poder adquisitiu dels pares no sigui l'element determinant que alguns nens de l'estiu puguin fer repàs o no, sinó que depengui doncs, de la necessitat. No? I en aquest cas, doncs, amb ganes d'ajudar tothom, oferim aquest servei que estrenem aquest any.
Berlanga també ha explicat d'on neix la necessitat per a crear aquest nou servei.
Estem fent un esforç també perquè els serveis educatius i els serveis socials de Sabadell durant el mes d'agost no s'aturin. En moltes ciutats del mes d'agost tot això suposa un fre, un stop, no? I en aquest cas des de l'Ajuntament intentem que tots els temes d'infància i joventut també tinguin continuïtat durant el mes d'agost.
El servei d'accés gratuït s'ubicarà a les dependències de l'oficina jove i estarà obert del 6 al 31 d'agost de 10 del matí a 1 de la tarda.
L'autobús elèctric que funciona sense conductor es podrà veure a Sabadell del 21 al 23 de setembre. En un acte a Barcelona s'ha presentat el funcionament d'aquest vehicle que, a part de Sabadell, visitarà 7 municipis més durant el mes de setembre.
L'autobús autònom arribarà a Sabadell durant 3 dies i farà un recorregut de la plaça de l'Àngel fins a l'Ajuntament. L'Èrica, el nom que se li ha atorgat al bus, viatjarà per 8 municipis catalans per experimentar què suposa la posada en marxa d'un transport públic amb vehicle autònom. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, ha assistit a l'acte de presentació de l'Èrica en representació de la nostra ciutat. Per a Guerrero és important poder demostrar que aquest autobús ja no és ciència-ficció, sinó que ja és tota una realitat.
Nosaltres ens apuntem per mostrar que ja existeix, que està aquí, que està venint, que un dia no ens adonarem i estarà aquí. Tal com al metro ja hi ha vehicle sense conductor, doncs hi haurà un dia que els autobusos també passen això.
Tot i això, Guerrero apunta que a Catalunya encara no tenim la tecnologia necessària perquè aquests autobusos tinguin un funcionament regular.
Encara no tenim tecnologia ni capacitat a nivell de Catalunya, no a nivell de Sabadell, d'utilitzar aquests vehicles. Primer ha d'entrar la tecnologia 5G, de transmissió de dades així massiva, i per tant això no serà una realitat comercial, tot i que hi ha llocs que ja està funcionant, com a Euskadi, en algun polígon industrial, però en l'ús diari, fora de recorreguts molt tancats i molt establerts, serà difícil.
Així doncs, durant 3 dies Sabadell comptarà amb un bus 100% elèctric, sense conductor i amb una capacitat per a 12 persones.
Anem a repassar altres notícies en un format més breu. Comencem amb política, perquè el grup municipal de Ciutadans reclama al govern municipal la retirada de símbols com estelades i pancartes dels espais públics.
Aquesta notícia arriba després que hi apareguessin estelades pintades en diferents passos de vianants de la ciutat. Des de Ciutadans demanen al consistori que respecti el principi d'objectivitat i neutralitat, com determina el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. José Luis Fernández és regidor de Ciutadans.
Per el nostre punt de vista, no es poden penjar banderes de pal al carrer. A més, no és que sigui una obsessió. És la norma amb aquest ajuntament, amb un determinat tipus de símbols partidistes, que deixar-los al carrer contra de lo que diuen els tribunals, contra de lo que diu el sentit comú, que és que un ajuntament ha de ser neutral, i contra lo que de vegades moltes vegades diuen de les nostres mateixes ordenances.
Des del seu punt de vista, els llaços grocs també són partidistes perquè apunten al fet que l'estat espanyol no és democràtic.
I el PSC de Sabadell acusa el govern municipal d'electoralisme en aprovar la dotació d'una nova centraleta per a la policia municipal.
Els socialistes creuen que presentar un nou projecte a 9 mesos de les eleccions municipals és una temeritat. Per altra banda, Pol Gibert, primer secretari del partit a Sabadell, assegura que des de la policia municipal no veuen amb bons ulls la proposta del consistori.
També de part de diferents agents, no, que l'actuació del govern ha sigut mal rebuda, no, perquè no és ni molt menys el que s'esperaven, i en comptes de proposar una proposta a nivell de construcció d'una nova comissaria, no, el col·lectiu que seria molt perjudicat, doncs veu que pràcticament el que hi fan és una reforma de manteniment, cosa que és esperable en un govern que mínim mantingui les instal·lacions. No?
La proposta del consistori d'una nova centraleta pel cos policial vol contrarrestar la proposta feta pel PSC de traslladar la comissaria al nord de la ciutat.
Canviem de qüestió, el festival infantil L'Estiuet del Viena torna a Sabadell amb propostes per a tota la família.
L'establiment del carrer Filadors acollirà el festival aquest mateix dissabte, 4 d'agost, en l'horari establert i amb diferents propostes per a tota la família. Activitats amb barrets i corones de flors, pintacares, regals i un concurs on es sortejarà un cap de setmana per a tota la família al Montsec. A més, ensenyant el tiquet de comanda, es regalarà una samarreta.
Ferrocarrils de la Generalitat ha finalitzat les obres per a reduir la contaminació acústica a Sant Cugat.
L'objectiu d'aquestes obres era reduir la contaminació acústica del pas dels trens per Sant Cugat, mitjançant la renovació de 4 parells de vies. Segons els estudis d'emissió sonora realitzats per Ferrocarrils, la reducció de la contaminació s'ha situat entre els 8,4 i els 4,5 decibels.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en 2 carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado. Aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al polen és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres a 2:15.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca. Segons informa avui El Periódico, la cèl·lula terrorista del 17 d'agost volia atemptar al Camp Nou durant el primer partit de la Lliga.
Altres possibles objectius serien la Sagrada Família, la sala de concerts Ras Matàs o alguna discoteca gay de Sitges. El diari indica que aquestes informacions s'han aconseguit analitzant les cerques del mòbil d'un dels terroristes i a partir de 2 escrits de l'imam de Ripoll.
Aquesta tarda es torna a reunir, després de 7 anys, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.
El president Quim Torra ha expressat que espera que en la reunió hi hagi gestos concrets per part del govern de Pedro Sánchez, sobretot en relació als presos i al procés d'autodeterminació. La trobada ha arrencat a 4:45 de la tarda.
La Guàrdia Civil ha detingut avui a 2 homes de 36 i 46 anys a Mataró en un operatiu contra el terrorisme jihadista.
Segons han informat fonts del cos armat, a primera hora del matí els agents han entrat a un domicili particular de la capital del Maresme per fer-hi un registre i han detingut els 2 homes que presumptament es dedicarien al reclutament de nous membres.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per una possible agressió agressió sexual també a la capital del Maresme.
Els fets haurien passat durant les Santes de Mataró, concretament la matinada de dimecres de la setmana passada. La víctima també és menor d'edat i va denunciar els fets poc després. Els Mossos investiguen el cas i el menor ha estat posat en disposició de la Fiscalia de Menors de Barcelona.
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, deixarà l'alcaldia de Lleida per ser ambaixador d'Espanya a Andorra.
Així ho ha avançat aquest dimecres el diari Segre. El canvi, però, no serà oficial fins divendres que ve, quan està previst que Ros sigui nomenat al Consell de Ministres. Les mateixes fonts apunten com a possible successor a l'alcaldia de Lleida el segon tinent d'alcalde i regidor de promoció i gestió de l'habitat urbà, Fèlix Larrosa. Ros fa 14 anys que és l'alcalde de Lleida.
I avui, 1 d'agost, ja hem esgotat tots els recursos que la Terra és capaç de generar en un any.
És l'anomenat Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, que mesura l'explotació insostenible que fem del nostre planeta. En els últims 30 anys s'ha avançat gairebé 5 mesos. Respecte al 2017, aquest any hem acabat els recursos naturals que es crearan enguany un dia abans. Quan acabi el 2018 haurem consumit 1,7 vegades el que la Terra ens pot proporcionar de forma sostenible.
Un quart i cinc de vuit del vespre és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell rastreja el mercat en busca d'un central i d'un banda dreta. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Són les prioritats per tancar la plantilla definitivament. Malgrat tot, no es descarta que pugui arribar algun jugador d'altres demarcacions. Recordem que el centre d'esports té ara mateix 3 fitxes lliures.
Correcte, una de sub-23 i dues de majors d'aquesta edat. Si ens centrem en aquestes segones, un dels punts més urgents seria el de suplir la baixa de Pol Moreno. Es busca la figura d'un central polivalent que també pugui actuar en d'altres posicions. De l'altra, un banda dreta acabaria d'apuntalar l'esquema de Toni Saligrat. En parla José Manzanera, director esportiu arlequinat.
Nos buscan dos piezas a nivel de senior. A nivel de senior nos buscan dos piezas, una en banda derecha y luego otra en la zona defensiva. Y bueno, luego intentar darle pues más calidad con el tema de los sub-23, que como ya sabemos es complicado, pero porque al final hay muchos filiales, pero es intentar darle un salto de calidad al equipo.
Avui el degoteig de noms ha estat constant, Adri.
Sí, comencem per l'últim en sortir a la llum, Pau Torres, porter del Cartagena, que acaba de desvincular-se del conjunt departamental. Segons l'opinió de Múrcia, tindria signat un acord per 3 temporades amb el centre d'esports. Això podria provocar més moviments, en aquest cas de Roberto, ja que Roman encara té llicència sub-23. Tot i això, d'altres mitjans també apunten que Torres fitxarà pel Lleida Esportiu. Un altre dels noms propis és el de Fran Miranda. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, és una de les opcions que estudia la direcció esportiva arlequinada. No es tracta ni d'un central ni d'un banda dreta, sinó que és un migcampista nat. En canvi, en el seu favor ja l'haver passat per les mans de Toni Saligrat a l'Alcoyano, on va disputar el playoff jugant 35 partits. De moment només es tracta d'un jugador que s'està valorant per part del conjunt arlequinat, ja que podria desvincular-se en breu de l'Extremadura, però caldrà veure si finalment encaixa o no en els plans del Sabadell.
A tot això, Manzanera ha parlat avui d'una plantilla equilibrada.
Sí, diu que l'equip està força compensat en totes les posicions i línies i que el fet de tenir ja l'esquelet permet tenir calma amb els últims fitxatges i poder valorar fins i tot jugadors de segona A o puntals de segona B. Sobre el cas, Sergi Pastells també ha parlat i insisteix que el jugador ja sap que no compten amb ell.
Llevamos hablando con él un par de semanas, entonces al final lo que estamos es intentar buscarle una salida que sea muy beneficiosa para las dos partes. A partir de ahí, él sabe lo que nosotros pensamos del que se lo trasladó Bruno y estamos buscando una salida.
Pastells, mentrestant, espera alguna oferta, en té diverses sobre la taula, però la intenció del futbolista és continuar jugant a segona B. El barceloní finalitza contracte amb el Sabadell a finals d'aquesta campanya.
I tot a les portes de la presentació de l'equip davant l'afició i de l'amistós contra un primera com el Girona. Serà demà i serà un partit especial per al capità arlequinat, Miguel González.
El veterà central va jugar de local a Montilivi entre el 2007 i el 2014. Des d'aleshores no s'ha enfrontat mai amb el seu exequip, amb la qual cosa espera amb ganes la cita de demà a les 8 del vespre, igual que Àngel o que Felipe Sanchón. Miguel té especial predilecció per un dels que seran rivals demà a la nova Creu Alta, Pere Pons, futbolista que va arribar al primer equip del Girona quan el Vallès formava part de l'equip gironí. Pel capità ara del Sabadell, l'objectiu de cara demà és donar una bona imatge a la nova Creu Alta.
No deixa de ser un partit de preparació, deixa de ser un partit, doncs, una presentació envers a la teva afició, envers a la ciutat, i sí que és important per nosaltres mateixos ja de poder donar una bona imatge i de poder fer un bon treball que ens ho exigirà segur, perquè té moltíssim nivell el Girona i jo crec que aquí a casa nostra doncs voldran fer també un bon partit en la seva preparació i que no ens ho posaran fàcil, però nosaltres ja t'he dit que molta il·lusió i moltes ganes de poder fer una bona imatge.
Just abans del partit, a les 7 del vespre, el Sabadell farà la tradicional presentació de la nova plantilla.
Completem la informació relaquinada amb una mica d'agenda més enllà d'aquest Sabadell-Girona de demà a les 8 del vespre.
Sobretot perquè hi ha hagut canvis a la pretemporada. D'entrada, el Sabadell ha tancat l'amistós d'aquest cap de setmana. Serà dissabte a les 7 contra el Vilanova, al Garraf, al Parc del Garraf, i després perquè el partit de preparació previst pel cap de setmana següent, d'aquí a 10 dies contra el Parlada, ha quedat anul·lat. Ja sentíem a principis de setmana aquí a Ràdio Sabadell a Toni Saligrat dient que no era massa partidari de veure's les cares amb els gironins, tenint en compte que seran el primer rival a la Lliga. És a dir, que el Centre Esports segueix buscant amistosos, en aquest cas, no per aquest cap de setmana, sinó pel següent.
Joan Soteras és el nou president de la Federació Catalana de Futbol. L'expresident del Sabadell assumeix el càrrec després de la renúncia del seu predecessor, Andreu Subies, que es dedicarà de forma íntegra a ser vicepresident de Luis Rubiales a la Federació Espanyola.
El sabadellenc defuig de l'etiqueta de provisional, ja que és el nou president de la Catalana a tots els efectes. Això sí, la primera decisió presa per Soteras ha estat convocar eleccions per ètica.
La idea està en que creiem que és més ètic i és més transparent doncs, convocar eleccions, que el futbol català doncs, sigui el que decideixi si realment jo he de ser president o no, i d'aquesta forma doncs, tens 4 anys amb un projecte per endavant i poder treballar doncs, pel futbol.
Soteras compta amb el suport de la resta de l'actual Junta, fins ara presidida per Subies. L'expresident arlequinat veu més factible poder construir el projecte que té al cap en 4 anys, si no pas en els 2 de mandat que quedaven.
Tots els dos companys de Junta doncs, m'han donat suport, i amb el suport d'ells i jo mateix, doncs, que ja dic, pugui encapçalar aquesta candidatura, no tenim cap res més doncs, que treballar pel futbol català i tirar endavant els projectes que en 4 anys endavant, doncs, que és més factible que no pas 2 anys que són els que ens quedaven.
Soteras també ha dit que seguirà una línia continuista perquè considera un model d'èxit el projecte encapçalat fins ara per Subies. En les pròximes hores es publicarà el calendari electoral i s'espera que els comicis siguin a finals de setembre, un cop iniciada ja la temporada.
El Sabadell Nord s'enfronta en uns minuts al Prat en el segon amistós de la pretemporada. Després d'empatar 3-3 contra un rival de superior categoria com el Cerdanyola, avui nova prova de foc per als de Can Uriac, ja que el rival també milita a tercera, un graó per sobre dels arlequinats.
És una exigència, podríem dir, volguda i buscada pel cos tècnic. Enguany serà la primera temporada del Sabadell Nord a primera catalana i per això l'entrenador del conjunt sabadellenc, Quico Díaz, ha buscat una pretemporada dura que posi a prova la competitivitat dels seus.
Ya sabíamos que la pretemporada iba a ser muy exigente, ¿no? La habíamos planificado de tal manera que lo que queríamos es que el equipo pues se midiera con equipos con mucho peso y mucha historia en la tercera división para ver el nivel de trabajo y de competitividad que íbamos a tener este año, ¿no? La verdad que el sábado estuvimos a un nivel muy bien. En campo el Prat serà un partido bastante complicado, ¿no?
De moment, el grau de satisfacció de Quico Díaz és molt alt després de tenir contra les cordes un Cerdanyola que només va empatar dissabte en l'última jugada a Can Uriac. El partit d'avui serà especial per ell, que va dirigir els Pota Blava a tercera divisió fa una dècada. A les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a 32 minuts, arrenca aquest Prat Sabadell Nord al municipal Sagnier.
Sortejat el calendari de la categoria preferent femenina, el sènior femení del Centre d'Esports arrencarà la Lliga el 16 de setembre a casa contra el Porqueres i l'acabarà també a Olímpia rebent el Pubilla Casas el dia 12 de maig. Les arlequinades continuaran entrenades enguany pel tàndem Àngel Codina i Raül Rodríguez.
Aquestes setmanes els calendaris de les diferents competicions van caient amb comptagotes. Avui també hem conegut l'ordre dels partits de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. L'Escolapia debutarà el 30 de setembre a casa contra la S, una Lliga que els escolapis tancaran amb un derbi al carrer Garcilaso davant del Castellà.
Repassem altres notícies en format més breu. Fora de Sabadell, per exemple, l'Espanyol ha anunciat la renovació de David López.
El jugador vallesà ha signat fins al 2023 amb una clàusula de rescisió de 50 milions d'euros.
I el Barcelona ha tancat el traspàs del francès Lucas Digne a l'Everton.
El club anglès ha pagat poc més de 20 milions d'euros per Digne fins ara, defensa blaugrana.
I una última notícia, l'Atlético de Madrid canvia el seu lateral dret.
El conjunt matalà s'ha incorporat a Santiago Arias, defensa colombià que fins ara jugava al PSV Eindhoven i que suplirà el croat Sime Versalico, cedit a l'Inter.
Moltes gràcies, Adri. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través de Facebook, Twitter, Instagram o la nostra pàgina web. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.